Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ara sí, disculpeu, perquè avui estem tenint diversos problemes tècnics. Va, tornem a començar. Són les 8 del matí, bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí d'avui, que és divendres 11 d'abril del 2025. Avui, aquest cap de setmana, els núvols aniran guanyant protagonisme. Avui divendres tindrem un dia tranquil, amb núvols baixos al matí, sol a la tarda i temperatura més alta. Dissabte arribarà la calitja i la pols en suspensió, i diumenge la pluja de fang tornarà amb més inestabilitat i fresca de cara al dilluns. Avui al Supermatí us explicarem que el cartell de les festes de primavera 2025 de Palafrugell reivindica l'origen rebel i la memòria històrica d'aquesta celebració palafrugellenca. Entre les novetats hi ha el pregó de Quim Masferrer, la jornada l'analògica i la trobada Palafrugell en dansa. El carrusel Costa Brava es farà l'1 de juny, consolidat com a festa del primer diumenge de mes. Això us ho explicarem avui a l'informatiu. També explicarem que el Bisbal Bàsquet ha recuperat sensacions i victòries en un moment clau de la temporada, que Palamós comença la regulació de l'accés amb vehicles al Cap Roig, a l'espai d'interès natural de Cap Roig, i també que Protecció Civil ha fet un simulacre d'incendi en una embarcació d'esbarjo a Palamós. I com que és divendres, farem també el repàs de la prèvia esportiva del cap de setmana, com cada divendres, amb en Sergi Villena. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí ens acompanyarà Antoni García, és el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments, també per conèixer quines perspectives tenen de cara a la temporada turística que està a punt de començar. I també parlarem amb la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós, Maria Puig, perquè l'Ajuntament ha inaugurat una nova exposició dedicada al pintor local Ezequiel Torruella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Carla Saló, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Èlia Pagès.
Hola, bon dia.
Oriol Bernà.
Hola, bon dia.
Sergi Villena.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Palafrugell ha presentat el cartell de les festes de primavera 2025, un cartell que reivindica la memòria històrica i l'esperit rebel. L'ha creat l'artista Abril Martí. Avui explicarem en què consisteix aquest cartell i també algun dels elements destacats de les festes de primavera. Per exemple, el pregó de Quim Masferrer, una trobada de gegants Palafrugell en dansa o una jornada de música i vinil amb vinil i fira d'artesania. Explicarem com va anar ahir la presentació d'aquest carrusel Costa Brava. Explicarem avui també el programa que el Bisbal Bàsquet ha recuperat sensacions i victòries en un moment clau de la temporada.
L'equip ha vençut el Prat en el primer partit sota les ordres de Mario Lousame, que ha agafat el timó del primer equip fa només uns dies. El nou tècnic ha valorat molt positivament l'actitud dels jugadors i ha destacat la solidesa defensiva i el joc ofensiu com a factors decisius per trencar la mala ratxa.
Palamós comença la regulació de l'accés en vehicle motoritzat a l'espai d'interès natural Castell Cap Roig.
La mesura, que s'allargarà fins a final d'estiu, vol protegir l'espai d'interès natural del Castell de Cap Roig i prevenir incendis forestals.
També és notícia avui que s'ha dut a terme un simulacre a Palamós, Protecció Civil, un simulacre d'incendi en una embarcació d'esbarjo.
L'objectiu era posar a prova el pla d'autoprotecció i coordinar les respostes dels equips operatius del port, bombers, sanitaris i cossos de seguretat.
Calonge celebra un Sant Jordi allargat durant més d'un mes amb activitats literàries i culturals.
El municipi, reconegut com el primer poble de llibres estable a Catalunya, omple carrers i places amb llibres, teatre, música, poesia i signatures d'autors. La Diada, que serà el 23, serà el punt àlgid d'un mes on destaca la participació d'autors com Màrius Serra, Albert Om o Jordi Puntí, així com tallers, concerts i espectacles per totes les edats.
Sant Antoni comptarà amb 89 places d'aparcament gratuïtes més, i també una nova zona verda.
El projecte se situa a la cantonada entre els carrers Gavina i Josep Pla i forma part d'un àmbit urbanístic que connecta el nucli consolidat amb les parcel·les rústiques del Pla de Calonge.
L'Espai del Peix ha acollit el primer dels quatre tallers de cuines sàvies que es faran al llarg d'aquest 2025.
Aquesta proposta, que arriba a la tercera edició, vol mostrar receptes de cuina tradicional, saludables i de temporada a gent jove. La iniciativa l'impulsen des del grup de salut comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós i està dirigida a joves d'entre 16 i 30 anys.
Un estudiant de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell guanya un premi de la Universitat de Girona pel seu treball de recerca. Ha investigat si seria viable substituir la carn de la dieta per insectes comestibles i ho ha analitzat des de diferents perspectives. I Palafrugell omple l'abril d'activitats familiars gratuïtes amb el passaport adonauta. Tallers, espectacles, contes, excursions i visites culturals omplen l'agenda del mes d'abril per fer fora de l'escola. La Cambra de Comerç de Palamós ha tancat el 2024 amb un balanç molt positiu.
Prop de 1.200 persones han participat en les activitats i serveis impulsats per l'entitat, que han generat un impacte econòmic estimat de gairebé 1 milió d'euros a la comarca. Aquesta xifra consolida la Cambra com un agent clau en la dinamització econòmica de la comarca.
L'Ajuntament de Palamós ha inaugurat la nova exposició, una nova exposició dedicada al pintor local Ezequiel Torruella.
La mostra es pot visitar fins al 28 de setembre a la Capella del Carme i inclou una quinzena d'obres entre olis i aquarel·les. Algunes d'aquestes es mostren per primer cop. A més, l'exposició també ofereix un recorregut visual pels paisatges de la Costa Brava que van inspirar l'artista.
I l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró ha convocat la 14a edició del Premi de Recerca Local Jordi Comas.
El guardó està dotat amb 4.500 euros i inclou la publicació en format llibre del treball guanyador. S'hi poden presentar projectes inèdits de recerca sobre el municipi en qualsevol àmbit: història, turisme, cultura, societat, medi ambient, esport i entre d'altres.
Els càmpings gironins celebren els 70 anys de trajectòria del sector amb un llibre i un documental.
L'objectiu és reconèixer el paper del càmping en el desenvolupament turístic del país i posar en valor la seva aposta per la innovació, la desestacionalització i la protecció del medi natural.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Obrim el repàs de l'agenda esportiva del cap de setmana. Avui explicarem què li espera, per exemple, al Bisbal Bàsquet. Ara parlàvem del Bisbal Bàsquet i de l'entrevista que vam fer ahir amb el seu nou entrenador. Explicarem, per exemple, què li espera a l'equip aquest cap de setmana. I també explicarem que el futbol al Palamós també debutava un nou tècnic el cap de setmana passat. No va superar el Manlleu el cap de setmana passat i ara continua en una situació crítica.
I és que el fins ara segon entrenador de Joan Mármol, Fran García, es va estrenar amb derrota com a màxim responsable al camp del Manlleu. García no va poder canviar la inèrcia negativa i els palamosins van caure per 2-0.
I a la primera catalana, el Torroella, després de perdre contra el Can Givert, es desplaça fins a Parets.
Els torroellencs van perdre clarament per 0-3 davant de l'equip gironí i esperen donar una millor imatge aquesta setmana.
I pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baixempordanesos.
Aquest cap de setmana hi haurà un altre derbi entre equips de la comarca, concretament el que enfrontarà el Begú i el Calonge. Per la seva banda, la Sauleda rebrà el Blanes i el Palafrugell visitarà el camp del Calaguidó.
Recordem que aquest cap de setmana i el proper no hi ha jornada de l'hoquei Lliga Plata, d'hoquei patins, i passem, per tant, a parlar dels equips de la ciutat de Girona. El Girona de futbol visitarà el Sadar per enfrontar-se a l'Osasuna.
Els gironins van tornar a ensopegar la setmana passada i ara sí que les alarmes del descens s'han començat a encendre. L'equip ha de trobar la manera de sortir de la dinàmica negativa, però el seu oponent d'aquesta setmana, l'Osasuna, segur que no ho posarà fàcil.
I el Bàsquet Girona, que va perdre la pista del Baskonia, rep el Breogán.
La derrota a la pista del Baskonia entrava dins dels càlculs, però potser no amb tanta diferència de punts, 92-76. Sigui com sigui, l'equip gironí no pot fallar a Fontajau davant d'un Breogán que té dues victòries més.
I l'Uni Girona rep a l'Encino de Lugo, coneixedores que el triomf les proclamaria campiones de la Lliga regular.
Les gironines van aconseguir la setmana passada un gran triomf contra l'Araski Vitorià. Això els permet seguir al capdavant de la Lliga i amb la possibilitat de guanyar la Lliga regular vencent l'Encino en aquest últim partit del campionat domèstic a Fontajau.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant moltes coses. Per exemple, que una família de Barcelona ha mort en l'accident d'un helicòpter al riu Hudson de Nova York. 6 persones han mort en el sinistre, una família de 2 adults i 3 infants i també el pilot de l'aparell. Així ho ha confirmat l'alcalde de Nova York, Eric Adams, en una compareixença de premsa. La Unió Europea congela 90 dies els aranzels als Estats Units. Asseguren que volen donar una oportunitat a les negociacions. Pedro Sánchez ha respost a les crítiques del secretari del Tresor de Trump sobre l'aproximació d'Espanya a la Xina. Diu que és el full de ruta d'Europa. La pausa de Trump amb els aranzels aixeca sospites d'ús d'informació privilegiada a la borsa. L'elevat deute públic dels Estats Units hauria estat un factor clau per fer canviar d'opinió Donald Trump i que decidís congelar durant 90 dies la majoria dels aranzels. Belén López és la primera dona escollida com a nova secretària general de Comissions Obreres. López ha estat escollida per la gran majoria de les bases i substituirà Javier Pacheco després de 8 anys de mandat. Carla Simón competirà per la Palma d'Or a Cannes amb Romeria. La trajectòria triomfal de la cineasta continua amb el seu tercer llargmetratge, que tanca la trilogia sobre la seva família. I Carles Puigdemont ja pot recórrer l'amnistia al Tribunal Constitucional després del nou cop de porta del Tribunal Suprem. En una resolució que també afecta Toni Comín, l'alt tribunal dona la raó al jutge Llarena i considera que sí que es van beneficiar, tant Puigdemont com Comín, de l'1 d'octubre.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I pel que fa al temps, aquest cap de setmana els núvols aniran guanyant terreny progressivament. Avui divendres continuarem com aquests últims dies, ben tranquils, amb núvols baixos, cel tapat al matí si de cas, més sol a la tarda, amb vent de garbí moderat i mar una mica alterada, pujarà en tot cas la temperatura. Dissabte el cel quedarà entelat i calitjós. Tindrem pols en suspensió i núvols alts, temperatura més alta i vent de sud. Diumenge i l'inici de la setmana tornarà la pluja. Ho farà diumenge al matí amb ruixats al matí a la tarda, eh? Per tant, diumenge pluja. Però atenció, perquè aquesta pluja serà de fang, com que tindrem pols en suspensió, quan plogui, pluja de fang i ho deixarà tot ben brut. De cada dilluns, la inestabilitat continuarà i la temperatura refrescarà. Per tant, qui agafi vacances, si és que hi ha algú que ens escolta que agafa vacances avui, que sàpiga que, si més no, l'inici de les vacances serà amb pluja.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí de divendres 11 d'abril del 2025. De seguida parlem amb els responsables de l'Associació Turística d'Apartaments per parlar de com preveuen les pròximes setmanes, ara que arriba la Setmana Santa i comença la temporada turística. Però abans hem d'explicar que Palafrugell ha presentat aquest divendres, aquest dijous, perquè va ser ahir, el cartell i les primeres novetats de les festes de primavera 2025. El cartell, creat per l'artista Abril Martí, vol ser un homenatge a la cultura popular i la creativitat que va permetre mantenir viu l'esperit del carnaval durant el franquisme. Ahir es va fer des de la nau de Carrossaires, com dèiem, la presentació del carrusel, del cartell de les festes de primavera, i un dels membres del grup motor d'aquestes festes, en Pau Martí, en Pau Casanovas, llegia un text que ha escrit l'Abril Martí, l'artista creadora del cartell d'enguany.
Durant l'època franquista es va prohibir el carnaval. Unes urpes lleials al règim se n'enduien les flors, l'alegria i la rauxa. Però un grup de palafrugellencs se les van pescar perquè el poble pogués seguir ballant, jugant i celebrant. Es van inventar una festa nova, que no era més que un carnaval encobert, i tothom va poder lluir les seves disfresses sota un altre nom i una altra data. Així és com, amb un acte d'inconformisme, van néixer les festes de primera.
Així, aquest és l'esperit del cartell d'enguany. En l'acte d'ahir també es van avançar alguns dels elements més destacats de les festes, d'enguany. Novetats, per exemple, un sopar popular per fer el pregó de les festes amb Quim Mas Ferrer, una trobada de gegants que s'anomenarà Palafrugell en dansa i una nova jornada, l'analògica, amb música en vinil i fira d'artesania. El Carrusel Costa Brava es farà l'1 de juny, ja consolidat el primer diumenge de mes. La presidenta de les colles, la Ruth Gou, reivindicava la distinció de la desfilada com a element festiu d'interès nacional. L'alcaldessa Laura Millán tancava l'acte destacant la força d'unes festes que sorgeixen de la voluntat del poble.
Això va sortir la necessitat de poder dedicar, no?, una persona externa a l'Ajuntament que pogués tirar endavant, anar coordinant totes les activitats. Aquesta persona és en Pau Casanovas, que està fent aquesta feina conjuntament amb la Pili i l'Eudal, que també doncs treballen amb els tècnics de cultura i la regidora per anar tirant aquestes festes endavant i que tinguin sobretot aquest caràcter popular, que no el perdin, no? Que jo...
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
El Bisbal Bàsquet ha recuperat sensacions i victòries en un moment clau de la temporada. L'equip ha vençut el Prat en el primer partit sota les ordres de Mario Lausama, que ha agafat el timó del primer equip fa només uns dies. El nou tècnic valorava ahir molt positivament en aquest programa, el Supermatí, valorava positivament l'actitud dels jugadors i destacava la solidesa defensiva i el joc ofensiu com a factors decisius per trencar la mala ratxa.
Segons Lausama, el triomf ha estat fruit d'una millora col·lectiva i anímica. El tècnic ha optat per simplificar el joc ofensiu i fer-lo més directe, amb l'objectiu que els jugadors se sentin còmodes i confiats.
Sí, sí, doncs, home, no es podia començar millor, la veritat. L'equip, jo crec que va mostrar una cara molt bona davant d'un gran rival a domicili, a casa del Prat. Jo crec que amb una defensa bastant sòlida, però sobretot amb un atac molt fluid, que és el que jo crec que més ens faltava.
Lousame ha arribat amb el repte d'intentar salvar la categoria contra rellotge quan només queden dues jornades per tancar la fase regular de la Lliga de Plata. El tècnic ha explicat que cal consolidar una defensa més clara i treballar l'autoestima del vestidor, que segons ell es troba molt tocada abans de la seva arribada. També ha explicat que ha volgut reforçar la implicació col·lectiva a través del joc en equip amb passades més intencionades i un estil més participatiu.
Autoestima, això està clar. Jo crec que a nivell d'autoestima en jugadors amb molts dubtes, que es veia una mica reflexat en tots els aspectes del joc.
Amb aquesta victòria, el Bisbal Bàsquet evita momentàniament el descens directe. Tot i així, les opcions de mantenir la categoria de manera directa passen per guanyar els dos partits que queden. El pròxim serà aquest dissabte a casa contra el Godella, un dels equips més en forma de la Lliga. Segons el tècnic, aquest duel és una gran oportunitat per fer un pas de gegant cap a la salvació. Lousame ha mostrat confiança en el factor pista i en el suport de l'afició. Crec que tenim una de les millors aficions. Conec molt bé aquest club i sempre he volgut viure-ho des de dins. Ara ho puc fer i estic desitjant jugar aquest dissabte al Pavelló Vell.
Com dèiem, a les portes de la Setmana Santa, fa uns dies parlàvem amb el sector dels hotels, avui volem parlar amb el sector dels apartaments turístics per saber com apunta la Setmana Santa i també la resta de la temporada turística que de fet ja comença. Avui ens acompanya el vicepresident de l'Associació Turística d'Apartaments, Antoni García. Bon dia.
Hola, bon dia.
Per començar, quines perspectives teniu des del sector dels apartaments quan parlem de visitants per aquesta Setmana Santa i després ja doncs, per la resta de la temporada turística?
Bé, doncs en base a les enquestes que hem fet als nostres associats, es preveu una Setmana Santa força ocupació, entorn al 85% d'ocupació els dies de Setmana Santa. Vull dir que força bé, també doncs, hi ha un factor climatològic que farà doncs, una mica que les reserves d'última hora s'animin més o menys.
Sí, estem tots també pendents del temps de la gent que també fem vacances aquests dies, a veure si tenim sort. En tot cas, quin perfil de visitants espereu per aquesta Setmana Santa?
Bé, a més, aproximadament la meitat per cent del visitant és un visitant de proximitat. És un visitant que ve dels entorns de Barcelona, I l'altra meitat doncs, seran visitants que venen de fora de Catalunya, de l'estat espanyol i probablement del sud de França, és on també ens vinguin a visitar. No tenim en compte també doncs, que la Setmana Santa a Girona sobretot ja se celebren doncs, diversos esdeveniments esportius que també doncs, porten molta gent de fora, com per exemple el MIC, que tindrà, doncs, que es desenvolupa al llarg d'aquests dies de Setmana Santa, al llarg de pràcticament tot Girona.
Això t'anava a preguntar, perquè vosaltres, corregeix-me si m'equivoco, l'Associació Turística d'Apartaments, una associació d'apartaments turístics de totes les comarques de Girona, per tant, podeu veure una mica també com es distribueix territorialment el turisme al llarg de l'any. Imagino, per tant, que ara deu ser el moment en què la zona de la costa ens anem activant, no?, i potser altres punts de muntanya va baixant.
Sí, dintre de l'associació també, doncs, també aglutinem gestors i propietaris d'allotjaments tant al Pirineu com al Pirineu a l'interior, i ara sí, ara és un moment doncs, que també afluixa ja la temporada, la campanya de l'hivern comença a afluixar i comença doncs, a haver-hi, després d'aquests períodes tan benvinguts de pluges, doncs, comença a sortir una miqueta al sol, la gent comença a pensar en costa també. No? Aquest any la Setmana Santa, les dates de Setmana Santa doncs, també ens afavoreixen doncs, que també coincidim una miqueta doncs, amb el començament de la primavera i una miqueta el bon temps, que això doncs, també fa que la gent s'animi doncs, a acostar-se a les poblacions de costa. No?
Es confirma que des de la pandèmia tot va més última hora o ara s'està estabilitzant una mica tot?
Bueno, després de la pandèmia hi ha hagut certs canvis que sembla doncs, que també doncs, es vagin calant, no? Sí que és cert doncs, que la gent a última hora sempre hi ha hagut el turisme més de proximitat que ha anat molt més l'última hora, però també és cert doncs, que hi ha un turisme que requereix doncs, de transport, que aquest sempre doncs, necessita fer una sèrie de fer les reserves doncs, amb molta més anticipació. El que sí que hem notat és que hi ha sigut un canvi que surt també de les enquestes que hem fet abans ara de Setmana Santa, és que les reserves mitges després de la pandèmia doncs, havien sigut més curtes, o sigui, les estades eren més curtes, la gent preferia estar o sortir, però encara que fos estar menys temps, però sortir. I ara estem notant que s'està recuperant un altre cop doncs, les estades ja de més dies, tenint en compte que si fa un any doncs, les estades mitjanes eren de 4 i escaig nits, doncs ara estem començant a veure ja mitjanes d'estades de 5 nits.
El sector dels apartaments turístics, bé, esteu en el punt de mira, si podem dir l'expressió, no? Això podria ser l'expressió?
Completament, bueno, sí. Ja portem cert temps en el punt de mira. Desafortunadament, és així.
Com us estan afectant les últimes novetats, per exemple, el darrer acord al qual han arribat Esquerra, els Comuns i la CUP respecte al lloguer de temporada? Això us afecta com a apartaments turístics?
Bé, ja des de, si ens anem una mica més enrere, des de ja la publicació del decret de fa sí. un any i mig aproximadament, on, diguéssim, i encara més enrere, però bueno, anem a parlar ja des del decret on s'estableix, o diguéssim, es condiciona o es diu que a partir d'una emergència habitacional, que evidentment existeix, hi ha una necessitat absoluta d'habitatge i els preus del lloguer doncs, són els que són, doncs es crea aquest decret per regular el tema de les llicències d'habitatges d'ús turístic i sobretot per establir la possibilitat de que en el pla de 5 anys s'eliminin. Ciutat de Barcelona doncs, probablement és el clar exemple i segurament el motiu del perquè aquest decret va sortir endavant. Arran d'aquí doncs, bueno, s'han anat intentant regular la resta de modalitats de lloguer. Què ha passat? Doncs que evidentment, doncs, l'habitatge d'ús turístic amb la congelació de llicències queda completament aturat i el propietari o el part dels propietaris doncs, comencen a pensar en la possibilitat d'haver de començar a fer lloguers de temporada. No? El que és una certesa és que l'emergència habitacional no s'ha solucionat i això és una cosa que també doncs, s'ha de tenir molt en compte a l'hora de fer aquest tipus de regulacions. No? Sobretot quan no es té en compte ni el sector ni els professionals que hi exercim, quan pràcticament després d'un any i mig això no ha solucionat en res l'emergència que teníem, segueix existint, per tant, doncs, poder haurem de començar a pensar que les mesures que es van prendre en aquell moment doncs, no van ser les acceptades.
Mhm. Bé, veurem també com afecta aquest darrer acord respecte al lloguer de temporada, sí. I en seguirem parlant. Ens ha acompanyat l'Associació Turística d'Apartaments, el seu vicepresident Antoni García. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Bon dia i bona setmana.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Ara mateix les 8 i 25 minuts. Palamós ha començat la regulació de l'accés en vehicle motoritzat a l'espai d'interès natural Castell Caproig. La mesura, que s'allargarà fins al finals de l'estiu, vol protegir l'espai d'interès natural i prevenir els incendis forestals. Èlia.
Aquest divendres a la mitjanit, Palamós tancarà l'accés de vehicles motoritzats al camí de Cala Estreta. El recorregut, que travessa l'espai d'interès natural del Castell de Caproig, quedarà restringit fins a final d'estiu. L'Ajuntament pren aquesta mesura coincidint amb el període festiu de Setmana Santa i mentre hi hagi risc d'incendis forestals. Només podran accedir-hi en vehicle les persones residents o amb propietats a la zona, i tots els altres accessos seran controlats amb la col·laboració dels ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell i el suport de la Generalitat de Catalunya. El pas a peu pel camí de Ronda i pels Corriols continuarà obert. També es preveu tancar l'espai natural de la Pineda d'en Gori a Cala Salguer durant Setmana Santa fins al 21 d'abril. En aquest cas, però, el tancament total i permanent s'aplicarà a partir del 14 de juny. A més, es reforçarà el control d'accés del paratge de Castell. L'objectiu d'aquestes mesures és preservar els valors ambientals d'aquest espai natural. L'Ajuntament vol garantir un ús públic responsable prioritzant la mobilitat a peu i en bicicleta. També vol assegurar l'actuació dels serveis d'emergència en cas d'incendi o altres situacions de risc.
I, a més, sense moure'ns de Palamós, Èlia, Protecció Civil va organitzar un simulacre d'incendi en una embarcació d'esbarjo a Palamós. L'objectiu era posar a prova el pla d'autoprotecció i coordinar les respostes dels equips operatius del port, els bombers, sanitaris i cossos de seguretat.
Protecció Civil ha organitzat aquest dijous al matí un simulacre d'incendi en una embarcació d'esbarjo amarrada al port mariner de Palamós. L'acció ha començat quan un mariner ha detectat l'incendi durant una inspecció i ha activat l'alerta a través del telèfon d'emergències. A partir d'aquí, s'han mobilitzat els equips de primera intervenció del port i els serveis d'emergència i seguretats locals i nacionals. A bord de l'embarcació hi havia dues persones, una de les quals ha caigut a l'aigua i l'altra ha quedat atrapada a l'interior. A més, una tercera persona ha resultat ferida mentre ajudava a retirar embarcacions pròximes i col·locava barreres anticontaminació. Les ferides simulades incloïen cremades i intoxicació per fum. Els bombers de la Generalitat han desplaçat 12 efectius i han realitzat l'extinció del foc, el rescat dels ferits i la contenció del vessament. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 3 afectats que simulaven graus de gravetat diferents. També hi han participat els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Palamós. El simulacre ha permès posar a prova el Pla d'Autoprotecció del Port Mariner de Palamós homologat el desembre passat i verificar la coordinació entre els diferents serveis operatius. Aquesta instal·lació, amb prop de 900 amarratges, és una de les més grans de la Costa Brava i ha millorat recentment les seves infraestructures, incloent un sistema modern de protecció contra incendis.
Calonja, que ja ho sabeu, és el conegut com el primer poble de llibres estable de Catalunya, celebra aquest abril una Diada de Sant Jordi allargada, amb un programa farcit d'activitats literàries, culturals i familiars.
La programació va començar el primer cap de setmana de mes amb tallers de fantasia, contacontes i espectacles infantils, i continuarà amb força durant els caps de setmana del 12 i 13 d'abril i especialment el 23. Entre les activitats més destacades hi ha la conversa entre Albert Om i Marina Rosell al Castell, píndoles literàries amb Màrius Serra i un Poetry Slam amb tas de vins i una jam escriptura en viu amb escriptors com Jordi Puntí i Clara Caraltó. El 23 d'abril, la diada inclourà parades de llibre, roses i vi, un micro obert, concerts de Paula Lucea Trio i Litus i una proposta teatral de microespectacles sobre Shakespeare. A més, s'hi faran tallers com el Coque Dames o el de xapes literàries. Aquestes activitats formen part del projecte Calonja, poble de llibres, impulsat per l'Ajuntament, que inclou 6 llibreries, una escola d'escriptura i un pla educatiu amb més de 60 accions per fomentar la lectura als centres escolars del municipi.
Sant Antoni comptarà amb 89 places d'aparcament gratuïtes més i una nova zona verda. El projecte se situa a la cantonada entre els carrers Gavina i Josep Pla i forma part d'un àmbit urbanístic que connecta el nucli consolidat amb les parcel·les rústiques del Pla de Calonge.
El nou espai inclourà 89 places gratuïtes d'aparcament en superfície i una zona verda amb jocs familiars, concebuda com a refugi climàtic. L'actuació vol afavorir la transició entre el teixit urbà i l'entorn natural, millorant la qualitat ambiental i l'accessibilitat per a vianants i bicicletes. Les obres, amb una durada prevista de 3 mesos, tenen un pressupost de poc més de 234.000 euros i les executa l'empresa Excavacions, Transports i Obra Pública Terrers. El projecte s'ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat, incloent-hi arbrat de fulla caduca per crear microclima i incorpora mesures d'ecodisseny i eficiència energètica. Segons la regidora d'Urbanisme, Anna Carlero, aquesta intervenció respon a dues necessitats urgents: la manca d'aparcament durant les temporades altes i l'absència d'un corredor verd continu que permeti activitats a l'aire lliure. Amb aquest projecte fem un pas endavant per millorar la mobilitat i reforcem el nostre compromís amb la sostenibilitat, ha afirmat.
L'Espai del Peix ha acollit el primer dels 4 tallers de cuines sàvies que es faran al llarg d'aquest 2025. Aquesta proposta, que arriba a la tercera edició, vol mostrar receptes de cuina tradicional, saludables i de temporada a gent jove.
La iniciativa l'impulsen des del grup de salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i està dirigida a joves d'entre 16 i 30 anys. Aquests joves estaran acompanyats als fogons de 3 cuineres experimentades. Una d'aquestes cuineres, l'Helena Juscafresa, reconeix que els agrada poder transmetre els coneixements de la cuina del xup-xup a la gent jove.
A la generació que va venir darrere nostra esteu molt enfeinats, estan molt enfeinats i van molt de pressa i no cuinen com cuinàvem nosaltres. Aleshores, nosaltres el que volem és ensenyar que cuinar no és difícil.
L'Aroa López, l'Helena Pagès i la Maria Salvador són 3 joves que van participar en aquest primer taller de cuineres sàvies. Totes 3 van decidir venir a aprendre receptes i maneres de cuinar de la mà de cuineres com l'Helena Juscafresa.
Hem vingut perquè ens agradaria aprendre a cuinar, sobretot amb el tema de la cuina d'aprofitament, ja que avui en dia es llença molt de menjar, doncs mirar d'aprofitar, també per cuinar coses naturals.
El psicòleg de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós, Jesús Vieites, explica que la voluntat del projecte, a part que els joves aprenguin a cuinar, és acompanyar a gent gran que viu en situació de soledat. Reconeix que actualment una de les problemàtiques que s'ha treballat en l'àmbit de la salut és la soledat.
Una de les problemàtiques que quan entres en, no, en centre de salut, no, que els companys identifiquen, és doncs, que hi ha moltes persones en una situació això, de per un costat de solitud no desitjada, moltes quedes a casa, perquè s'han quedat vídues, o per edat, o per les raons que siguin, i per altra banda que també aquesta gent cada vegada està més allunyats de, no, de l'ús del mòbil i de la tecnologia, amb la qual qüestions bàsiques com gestionar-te la meva salut, confirmar una visita o mirar-te les analítiques, els resultats, doncs queden una mica fora de lloc.
El primer taller que es va fer aquest 3 d'abril es va centrar en la cuina de la primavera amb el peix blau. L'11 de juny es farà el segon taller i anirà destinat a la cuina d'estiu amb les amanides i fruits de mar. La cuina de tardor, que es farà el 16 d'octubre, se centrarà en els suquets i, finalment, la cuina d'hivern, que es farà el 4 de desembre, se centrarà en les festes de Nadal.
Un estudiant de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell, Ivan Casputin, ha guanyat un Premi Cracs de la Universitat de Girona pel seu treball de recerca de batxillerat, concretament a la categoria de millor recerca en l'àmbit científic. Ha investigat si seria viable substituir la carn de la dieta per insectes comestibles. I ho ha fet a través de factors nutricionals, econòmics, ambientals. I ha comparat grills, cucs de farina i saltamartins amb la carn de vedella, porc i pollastre. Ho explicava en una entrevista a Ràdio Palafrugell.
Sí, els insectes efectivament tenen més concentració proteica perquè així siguin més viables, i sí, és així, els resultats ho evidencien. Després, clar, per l'apartat econòmic sí que he hagut de posar-me en contacte amb una granja de grills, que es diu Grillco de Vic, i doncs, m'ha proporcionat informació sobre legislació, sobre obstacles que han de superar aquests que volen emprendre una granja d'insectes, no? I sí, després per l'ambiental, més que res he fet càlculs, he buscat estudis.
A més, ha fet una enquesta per preguntar si la gent estaria disposada a menjar insectes.
El motiu principal és no, perquè no vull deixar de menjar carn. Aquesta era la resposta majoritària en l'enquesta. Llavors, també el senyor Bernat Munté, de Grillco, de la granja de grills de Vic, va explicar que un dels obstacles que han de superar les empreses que volen emprendre una granja d'insectes és aquesta falta de legislació, no? Que no, ara mateix no hi ha un marc legal i, per tant, el que estan fent és intentant predir en quines direccions aniran les regulacions de l'Estat.
Els premis valoren diversos aspectes del treball, com l'originalitat, el plantejament dels objectius, la síntesi de les conclusions o el rigor acadèmic i el tractament científic que hagi fet l'alumne. I parlant d'educació a Palafrugell, l'àrea d'educació amb la col·laboració de centres educatius i entitats del municipi ha preparat pel mes d'abril una programació àmplia i gratuïta d'activitats familiars i infantils. La iniciativa s'enmarca dins del projecte Passaport Adonauta, que té com objectiu fomentar l'aprenentatge fora de l'escola a través de propostes lúdiques i culturals. Entre les activitats previstes destaquen els tallers infantils que es faran al Museu del Suro, adreçats a infants de 4 a 6 anys. El programa inclou tallers de treballs manuals, postals, els contacontes, una visita teatralitzada i altres activitats. També hi ha activitats al Museu de Can Màrio, al Museu de la Fundació Vila Casas, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià, també espectacles infantils a la plaça de l'Armengarda o la Fundació Pla, que farà una gincama autoguiada i un mini taller de periodisme. A més, la programació cultural continuarà amb la presentació de diversos llibres a la llibreria No Llegiu Mediterrània i també a la sala polivalent de la biblioteca, dues hores del conte i també Bibliomakers per crear videojocs en 3D. Són totes les activitats que entren dins del Passaport Adonauta, que si teniu alumnes que estudien a instituts o sobretot escoles de Palafrugell, ja sabreu segurament de què va, perquè és una eina per fomentar l'aprenentatge fora de l'escola. La Cambra de Comerç de Palamós ha tancat el 2024 amb un balanç molt positiu. Prop de 1.200 persones han participat en les activitats i serveis impulsats per l'entitat, que han generat un impacte econòmic estimat de gairebé 1 milió d'euros a la comarca. Aquesta xifra consolida, per tant, la Cambra com un agent clau en la dinamització econòmica del territori.
Al llarg de l'any, la Cambra ha posat en marxa 27 programes específics que han beneficiat directament a més de 1.000 empreses, així com un centenar de persones demandants d'ocupació i un nombre similar de nous emprenedors. Les línies d'actuació s'han centrat en àmbits com la digitalització, la formació, la sostenibilitat i l'impuls de l'emprenedoria. Entre les activitats més destacades del 2024 hi va haver-hi 3 jornades estratègiques: el debat d'economia Begú, la promoció del distintiu de sostenibilitat Biosfer, la jornada del kit digital per a petites i mitjanes empreses. En conjunt, aquestes trobades han aplegat gairebé 400 participants. Pel que fa a la formació contínua, 157 persones han participat en cursos orientats a millorar competències en àmbits com el màrqueting digital, el lideratge, la comunicació i la seguretat laboral. Paral·lelament, més de 100 joves i majors de 45 anys han accedit a programes de capacitació adaptats a les necessitats reals de les empreses. En digitalització, la Cambra ha organitzat 16 jornades, ha gestionat 66 certificats digitals i ha fet 145 assessoraments personalitzats. També ha tingut un paper rellevant en la promoció de la sostenibilitat, amb 60 empreses que han obtingut el distintiu Biosfer i 161 persones que han assistit a sessions formatives en aquest àmbit. En suport a l'emprenedoria s'han creat 12 noves empreses i s'han atès 85 emprenedors amb un total de 255 consultes resoltes. També s'han fet 4 sessions formatives amb una 60 de participants.
Gràcies, Carles Saló, però també t'ho expliquem que l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró ha convocat la 14a edició del Premi de Recerca Local Jordi Comas. El guardó està dotat amb 4.500 euros i inclou la publicació en format llibre del treball guanyador. s'hi poden presentar projectes inèdits de recerca sobre el municipi en qualsevol àmbit. Història, turisme, cultura, societat, medi ambient, esport, entre molts altres.
El termini per presentar les propostes finalitza el dia 5 de setembre. Els treballs han de tenir un màxim de 7 pàgines amb objectius, metodologia, pla de treball, fons i bibliografia. El premi es concedeix en dues fases, prop de 2.000 euros en el moment del veredicte i 2.500 més en presentar el treball final, que ha de tenir prop d'un centenar de pàgines i suport gràfic abans de l'1 d'octubre del 2026. En paral·lel, també s'ha obert la tercera edició del Premi per al millor treball de recerca de batxillerat vinculat al municipi. Aquest guardó està dotat amb 500 euros i s'hi poden presentar alumnes dels cursos 2023-2024 i 2024-2025. La data límit per lliurar els treballs és el dia 31 d'octubre d'enguany. Tots dos premis es recullen a la tardor i compten amb la col·laboració de la Fundació Jordi Comas i Matamala. El jurat està format per la regidora de Cultura, Maria Blanco, els editors de les revistes Gavarres i Baix Empordà, Pitu Bassar i Gerard Charles, el director de la Fundació Martí Sabrià i l'arxiver municipal Xavi Conchillo. El premi porta el nom de Jordi Comas i Matamala, empresari vinculat a l'hoteleria i al món associatiu turístic. Des de la seva creació, 11 treballs ja han estat publicats i actualment un dotzè és en procés d'edició. El jurat pot declarar premi desert, però els treballs no premiats poden conservar-se com a propostes per a futures edicions si els autors ho autoritzen.
Els càmpings gironins celebren els 70 anys de trajectòria del sector amb un llibre i un documental. L'objectiu és reconèixer el paper del càmping en el desenvolupament turístic del país i posar en valor la seva aposta per la innovació, la desestacionalització i la protecció del medi natural.
En el marc de l'acte s'ha donat a conèixer el llibre El càmping, històries dels càmpings a Catalunya, elaborat per la Universitat de Girona amb la col·laboració de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme de Calonge i Sant Antoni. És el primer recull històric del sector tant a Catalunya com a la resta de l'Estat. Els autors són el degà de la Facultat de Turisme, Lluís Coromina, i la professora Dolors Vidal. També s'ha estrenat el documental Pioners del Càmping, 70 anys dels càmpings a Catalunya, una producció de 45 minuts a càrrec de Visual 13. El film mostra l'evolució del sector des dels primers turistes europeus que buscaven espais per acampar fins a l'oferta actual, molt més estructurada i professionalitzada. Amb aquest doble projecte, l'entitat vol retre homenatge a les famílies que han liderat el sector, alhora que convida a reflexionar sobre els reptes futurs. També es vol destacar la contribució del càmping a l'economia catalana i al model de turisme sostenible. L'acte ha comptat amb la participació del president de la Diputació de Girona i el patronat de turisme Costa Brava, Miquel Noguer, l'alcalde de Girona, Lluc Salelles, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Cristina Laguer, i el president de l'Associació de Càmpings de Girona i de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre. Durant la seva intervenció, Miquel Noguer ha elogiat la trajectòria de Gotanegre i ha encoratjat el sector a seguir treballant com fins ara. Ha destacat que Catalunya és una destinació capdavantera en càmpings a Europa gràcies a un model que valora l'entorn, la natura i el turisme familiar.
Oriol, explica'ns una mica el recorregut del càmping a Catalunya.
Doncs mira, puc explicar que el primer càmping a Catalunya, que ja no està actiu, per cert, es va obrir a la Fosca, a Palamós, i aquella primera experiència se n'hi van afegir moltes més fins a arribar a l'oferta d'avui amb 353 empreses a Catalunya, que sumen 266.000 places d'allotjament que generen 20 milions de pernoctacions i tenen un impacte econòmic de 2.500 milions d'euros. Actualment el sector dona feina a més de 16.000 persones de forma directa i el seu pes del turisme internacional en el sector és capdalt, ja que Catalunya representa més del 50% de les pernoctacions. El projecte de commemoració dels 70 anys de càmpings contribueix a posar en valor el patrimoni cultural i natural associat als càmpings, mostrant-los com elements essencials en la història turística de Catalunya, generar coneixement aplicable al sector turístic, oferint models de gestió que poden ser adoptats tant per empreses privades com per administracions públiques i inspirar estratègies de sostenibilitat i innovació, ajudant a afrontar els reptes mediambientals i econòmics del turisme modern.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
8:44, un minut i, tres quarts de nou del matí. L'Ajuntament de Palamós ha inaugurat una nova exposició dedicada al pintor local Ezequiel Torruella. La mostra es pot visitar fins al 28 de setembre a la Capella del Carme i inclou una quinzena d'obres entre olis i aquarel·les, algunes de les quals es mostren per primer cop. Anna.
L'exposició ofereix un recorregut visual pels paisatges de la Costa Brava que van inspirar a Torruella, amb una mirada centrada en la intensitat del color i els efectes de la llum. A més, convida a reflexionar sobre els canvis que ha viscut el litoral al llarg del segle XX. Per apropar encara més l'obra del pintor al públic, s'han programat també 6 visites guiades gratuïtes entre els mesos d'abril i setembre. Aquestes visites requereixen inscripció prèvia i es fan els dissabtes seleccionats a partir del 19 d'abril. La mostra s'inclou dins l'activitat estable de la Capella del Carme, que és un espai rehabilitat com a centre artístic l'any 2015, que acull l'espai Art d'Ezequiel Torruella. Aquest equipament neix amb l'objectiu de promoure les arts visuals i preservar el patrimoni local, una tasca que el mateix Torruella va impulsar a través del Cercle Artístic de Palamós. En total, el llegat del pintor palamosí, que va morir el 1998, inclou més de 800 obres.
La Maria Puig és la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós. Bon dia.
Bon dia.
Per què és important donar a conèixer el llegat d'Ezequiel Torruella?
Home, per nosaltres doncs, representa una escola pictòrica local i, per tant, creiem que té aquest valor palamosí i alhora doncs, també, com és el cas de l'exposició, tots els valors que ell volia traslladar amb la seva pintura. Artístics, però en aquest cas també del paisatge.
Com ha estat el procés de recuperació i de selecció de les obres de l'exposició Paisatges de la Costa Brava?
Doncs en realitat és un fons tan gran que ens permet triar diferents maneres d'exposar-lo. En aquests anys doncs, hem vist diferents exposicions i aquesta vegada doncs, hi havia aquest interès d'explicar-ho a través d'aquest paisatge que Ezequiel Torruella reivindicava que estava canviant i que n'érem espectadors, deia ell. Ha participat amb nosaltres també una noia que ha fet les pràctiques amb l'equip de patrimoni i per tant ha sigut una exposició preparada des de l'equip de patrimoni amb col·laboració doncs, amb una jove que també era un valor que Ezequiel Torruella defensava moltíssim, que era l'educació i l'acompanyament dels joves amb l'art, que doncs, en aquest cas era una practicant de belles arts.
Creu que Ezequiel Torruella ha estat prou reconegut al territori, potser més enllà de Palamós?
Bé, és això com és una mica com tot, no? Segurament que els valors de casa a vegades no els posem prou en relleu. Va ser una persona més enllà doncs, del valor local que va, doncs, que va estar lligada a aquesta escola que va ser tan important també en aquell moment, en aquella època, la manera de pintar el paisatge, va ser una persona que va ser capaç doncs, de viure del seu art i això doncs, també és complex i per tant entenem que forma part d'aquestes comarques gironines no? tan diverses i doncs, que l'anem posant en el mapa.
L'obra es pot visitar des d'aquest cap de setmana passat, no?
Sí, exacte. Convidem a tothom a veure-la i més enllà del valor de les obres no, que explicàveu al principi de l'entrevista, doncs aquesta mirada també del paisatge de la Costa Brava. Aquesta vegada no només trobaran els paisatges palamosins, sinó aquest recorregut per la Costa Brava amb uns paisatges que ell dibuixava ja en un moment que estaven canviant. Per tant, els dibuixava des de gairebé el record que ell preservava d'aquell punt que estava veient, perquè pintava molt a l'exterior, però aquells canvis ell no els reflexava a l'obra. És aquí on hi ha aquest valor d'estar canviant, preservem la nostra Costa Brava i, per tant, doncs, convidar tothom a venir-la a veure acompanyada doncs, d'aquestes reflexions.
Això és interessant perquè, és a dir, es parla de les transformacions a la Costa Brava, però des d'un punt de vista en què aquestes transformacions podríem dir que s'han fet, però recordant com era el paisatge abans de tota la urbanització.
Sí, sí, ell de fet, en el moment en què pinta hi ha algun paisatge que ja és diferent de com el pinta. Per tant, l'estava pintant inspirant-se en el seu record en aquesta voluntat de dir, estem sent espectadors de com canvia i no ho estem aturant. I per tant, ell fins i tot doncs, té escrits en què explica tot això i és una mica l'eix que ha inspirat aquesta exposició per l'equip en un moment doncs, que tot això ho hem posat sobre la taula, segurament, no? Quan ja ens ha passat i, per tant, que ens serveixi per accions futures, diguem.
Dissabte de la setmana que ve, dissabte Sant, si no m'equivoco, hi ha una visita guiada, eh?
El 19, sí.
El 19.
Sí, sí. Clar, tot això, és a dir, si veus l'exposició i no ets conscient, més enllà de que, diguéssim, hi ha l'explicació que podem seguir, aquest mapa que estem parlant del recorregut a la Costa Brava, el troben allà, el troben també en un document. La visita guiada, doncs, explica tot això. I també, doncs, aquest fil amb aquesta escola pictòrica, en un moment on pintar el paisatge i portar-lo a casa era una cosa nova, no? Ara potser estem acostumats, però va ser una època en què tot això doncs, va aflorar moltíssim, i també tota aquesta reflexió i aquesta mirada en la pintura, que en lloc, tot i anar al paisatge a pintar, pintava sense les transformacions que ell considerava que no s'havien de tolerar, i per tant i vinculava el record del paisatge, segurament de quan era petit i jove, que començava a pintar en aquesta escola que anomenava.
Tinc aquí els horaris. Es podrà visitar, com dèiem, fins al setembre. Durant la Setmana Santa, oberta cada dia, després a l'estiu també, i mentrestant, oberta dissabtes, diumenges, divendres, dissabtes, diumenges i festius, no?
Exacte. Sí, convidem a tothom a, més enllà de passejar per Palamós i gaudir del temps que segurament ens anirà acompanyant, doncs, fer cap a la Capella del Carme i gaudir d'aquesta exposició, i en la mesura doncs, que la gent li vingui de gust i es pugui apuntar, doncs, que participi a les visites guiades.
La Maria Puig és la regidora de Patrimoni de l'Ajuntament de Palamós. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Parlàvem ara del bàsquet, del Bisbal Bàsquet, a l'inici de l'informatiu. És, per tant, un cap de setmana important, com dèiem ahir, amb el seu entrenador, amb el seu nou entrenador, i és amb qui obrim el repàs de l'agenda esportiva d'aquest cap de setmana, amb en Sergi Villena, parlant del Bisbal Bàsquet. I és que, després de l'estrena positiva d'aquest cap de setmana passat, vam fer bona aquesta dita d'entrenador nou, victòria segura, aquest gran debut de Mario Lausama a la banqueta dels bisbalencs, l'equip va aconseguir un valuós triomf a la pista del Club Bàsquet Prat i, de moment, aconsegueixen evitar el descens directe. Ara el que toca és guanyar aquest cap de setmana.
Tal com el mateix Lausam va dir des del principi, el primer objectiu era evitar el descens directe i, almenys, tenir l'opció de jugar-se la salvació als play-out. Això ja està assolit, gràcies a la derrota del Sant Feliuenc a Salou. Els de Sant Feliu, ja sense opcions, acompanyaran el Tarragona a la tercera federació com a dos últims equips de la taula. La situació, doncs, ara és la d'un triple empat a 9 victòries entre Gran Canària, Mataró i Bisbal. Els de Lausam rebran dissabte l'Horta Godella al Pavelló Vell i acabaran la Lliga Regular a Benicarló, que té ara 10 victòries, amb el repte d'intentar esquivar les dues places de play-off de descens. Per al partit d'aquest dissabte, el Club Bisbalenc ja ha preparat l'anomenada Operació Ni Una Agulla. Amb actes previs al partit, l'objectiu és omplir el Pavelló Vell i que sigui una olla a pressió que empenyi l'equip cap a una victòria fonamental.
En canvi, en futbol, el Palamós, on també debutava nou tècnic, en aquest cas no van fer bona la dita que dèiem, perquè no van poder superar el Manlleu i continuen en una situació crítica. El fins ara segon entrenador de Joan Mármol, Fran García, es va estrenar amb derrota com a màxim responsable al camp del Manlleu. García no va poder canviar la inèrcia negativa i els palamosins van caure per 2-0.
Els blau i grocs continuen penúltims amb 23 punts i per sobre tenen Poble de Mafumet i Valls ja a 7 punts. Des de l'entitat palamosina no volen encara resignar-se a perdre la categoria i asseguren que lluitaran fins que hi hagi opcions matemàtiques de permanència. Demà dissabte el Palamós rebrà el segon classificat. Parlem del Vilanova i la Geltrú, que visitarà el municipal de Palamós a les 5 de la tarda.
A la primera catalana, després de perdre contra el Can Givert, el Torroella es desplaça fins a Parets. Els torroellencs van perdre clarament per 0-3 davant de l'equip gironí i esperen donar una millor imatge aquesta setmana.
Fluix partit del Torroella a casa després d'una bona ratxa de resultats des de feia diverses setmanes. Ara, l'equip de Torroella és setè amb 37 punts, mentre que el seu rival aquest diumenge, el Parets, és cinquè amb 41.
I pel que fa a segona catalana, recordem quins equips i quins partits jugaran els equips baixempordanesos. Aquest cap de setmana hi haurà un altre derbi entre equips de la comarca, concretament el que enfrontarà el Begur i el Calonge. I per la seva banda, la Sauleda rebrà el Blanes i el Palafrugell visitarà el camp del Calaguidó.
I comencem parlant del derbi en què el Begur rebrà el Calonge. Tots dos equips venen de perdre la setmana passada. El Calonge a casa i el Begur al camp del Blanes. A més, 3 punts els separen en la classificació. 36 en té el Begur i 33 el Calonge, situats tots dos en la zona intermitja de la taula. I la Sauleda continua com a cuer després de la derrota contra el Palafrugell per 3-0. Ara té 21 punts i la salvació cada vegada més complicada. Partit difícil aquesta setmana al camp d'un Blanes, que és sisè. I per últim, el Palafrugell, que la setmana passada va derrotar amb solvència la Sauleda per 3-0, visitarà el Calaguidó. Els blanencs es troben en places de descens i seran un rival complicat.
Recordem que aquest cap de setmana i el proper no hi ha jornada de l'Hockey Lliga Plata d'Hockey Patins. Passem, doncs, per tant, a parlar dels equips de la ciutat de Girona. El Girona de futbol visitarà el Sadar per enfrontar-se a l'Osasuna. Els gironins van tornar a ensopegar la setmana passada i ara sí que les alarmes del descens s'han començat a encendre. L'equip ha de trobar la manera de sortir de la dinàmica negativa, però el seu oponent d'aquesta setmana, l'Osasuna, segur que no ho posarà gens fàcil.
El Sadar és un camp molt difícil, però el Girona sap que ha de començar a girar la truita el més aviat possible. Aquesta mateixa setmana, l'uruguaià Estuani, que és una de les veus autoritzades del vestidor, ha assegurat que cal que l'afició i l'equip vagin de la mà en aquest tram final. La derrota contra l'Alavés a Montilivi de la setmana passada ha fet mal perquè allarga la mala ratxa de l'equip, però l'única consigna és la de buscar solucions que millorin el joc i, sobretot, els resultats.
I en bàsquet... El bàsquet Girona, que va perdre la pista del Baskonia, rep el Breogán. La derrota a la pista del Baskonia entrava dins dels càlculs, però potser no amb tanta diferència de punts, 92-76. Sigui com sigui, l'equip gironí no pot fallar Fontejau davant d'un Breogán que té dues victòries més.
Malgrat la derrota a Vitòria, els gironins mantenen les tres victòries de marge respecte al descens. Tot i així, el tècnic Moncho Fernández té clar que cal tenir els peus a terra per no tornar a entrar en mala dinàmica. Cal estar molt implicats en aquest tram final de temporada i el club també ha preparat tot un seguit d'activitats per amenitzar la prèvia i el post del partit de demà a Fontejau.
I ara parlem de l'Uni Girona, que rep l'Encino de Lugo, coneixedores que el triomf les proclamaria campiones de la Lliga regular. Les gironines van aconseguir la setmana passada un gran triomf contra l'Araski Vitorià, i això els permet seguir al capdavant de la Lliga i amb la possibilitat de guanyar la Lliga regular vencent l'Encino en aquest últim partit del campionat domèstic a Fontejau.
I serà una gran fita de les jugadores entrenades per Roberto Íñiguez, ja que si no fallen contra l'Encino s'asseguraran ser les campiones. A més, també obtindran l'accés directe a la propera Eurolliga després de 2 anys sense ser-hi presents. Per la importància del partit a Fontejau, el club ha posat a la venda les entrades a preus populars.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs sí, tota l'actualitat del Baix Empordà. Avui us hem explicat, per exemple, la presentació del cartell de les festes de primavera de Palafrugell 2025. Hem explicat els detalls del Sant Jordi de Calonge. També que ja no es pot entrar amb cotxe a l'espai d'interès natural Castell Cap Roig, des de la platja de Castell, a Palamós, o la nova zona d'aparcament gratuïta a Sant Antoni amb 90 de places. Que un estudiant de l'Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell ha guanyat el premi del treball de recerca de la Universitat de Girona. Girona, i també hem parlat del temps. I és que avui ens espera un dia una mica més similar com el dels últims dies. Demà, cel més entelat, més calitjós, tindrem pols en suspensió i núvols alts, i diumenge i l'inici de la setmana que ve tornarà la pluja. Ho farà a partir de diumenge al matí, amb ruixats al matí i a la tarda, i atenció perquè serà pluja de fang i, per tant, ho deixarà tot ben brut, i començarem la setmana amb aquesta inestabilitat i temperatura més fresca. Ho deixem aquí, fem pausa per Setmana Santa i després de Setmana Santa, per tant, dimarts després de Pasqua, tornem a ser aquí. Gràcies.